Catalunya migdia. Girona. Fèlix Martín.
Ara, notícies més pròximes. Continua oberta l'operació per la mort ara fa 3 anys i mig de l'empresari i president de la patronal CUEC, Jordi Comas. Els Mossos d'Esquadra han registrat avui al matí els domicilis de les 6 persones detingudes fins ara i encara hi ha 4 persones més pendents de localitzar. 2 d'aquests registres s'han fet a Platja d'Aro. Anem cap allà. Clara Jordà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els registres s'han fet de manera simultània a Barcelona, Palafrugell i Platja d'Aro. Els Mossos, acompanyats dels detinguts, han entrat als domicilis per intentar trobar alguna prova més en relació al cas. Un cas que va commocionar el municipi perquè Jordi Comas era una persona molt coneguda, tal i com explica el portaveu de l'Ajuntament, Josep Soler.
L'impacte que ha tingut en la nostra població la mort d'en Jordi Comas en aquestes circumstàncies ha estat molt intens, molt dolorós, i tothom necessita saber que els Mossos d'Esquadra i tots els cossos policials han treballat molt intensament i serà una manera menys dolorosa dintre del dolor de tancar aquest tràgic episodi.
No es preveu que els detinguts passin a disposició judicial fins demà o divendres. El cas continua sota secret de sumari i per això els portaveus de la família reclamen prudència i esperen la resolució del cas. Jordi Comas va morir en un assalt violent a casa seva, situada a primera línia de mar. 3 homes vestits de negre van entrar al domicili, van emmordassar i lligar de mans i peus a Comas i a la seva dona mentre els regiraven la casa. L'empresari, que tenia una salut delicada, va morir asfixiat.
Per la seva banda, l'actual president de la patronal FUEC, Narcís Plana, s'ha mostrat prudent a l'hora de valorar les detencions. Fa poca estona ha dit que durant aquests 3 anys ha mantingut un contacte fluid amb els Mossos d'Esquadra i que ja es mostraven confiats en resoldre el cas.
Jo cada vegada que hi havia alguna reunió i algun motiu que ens podia trobar amb ell, la meva pregunta era: el tema Jordi Comas com està? Tranquil, no us posem nerviosos, això arribarà a bon fi, necessitem el seu temps. És una cosa molt llarga, que la investigació és molt complicada i és molt llarga. La veritat és que han sigut 3 anys i pico.
Ernest Plana ha afegit que la FUEC no descarta presentar-se com a part en el judici contra els detinguts en aquest crim. Els veïns i els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Girona critiquen la falta de pressupost i calendari per executar les reformes anunciades al Parc de la Devesa. Demanen un reordenament dels usos actuals en aspectes com ara el pàrquing o la seguretat. Maria Rovira.
Els veïns tampoc estan d'acord que es mantingui la possibilitat de fer activitats com el Mercat Les Fires o els concerts a l'esplanada del Camp de Mar. Josep Plazas és el president de l'Associació de Veïns.
Creiem que era el moment de naturalitzar el parc i no ho han fet. I tampoc entenem el per què no ens han explicat quan i com començaran aquestes obres i de quins diners disposen per poder executar. O sigui que ens han dit que això va per molts anys i que els futurs governs no ho veuran pas.
Més d'un centenar de persones van assistir ahir al vespre al Palau de Fires de Girona a una sessió pública per explicar el nou pla de la Devesa.
Les persones discapacitades que s'estan en una residència podran disposar de més diners per assumptes propis un cop fet el copagament a l'entitat. Desencallat aquest tema, finalment avui firmaran un acord per crear el Consell de la Discapacitat de Catalunya, el CODISCAT. Isabel Junola.
Fa temps que els col·lectius de persones amb discapacitat reclamaven al govern que augmentés els diners que els deixen per a les seves despeses personals un cop fet el copagament a cada residència. És el que s'anomena diner de butxaca. En una entrevista al Catalunya al Dia Girona, la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, ha anunciat aquest matí que es doblaran algunes de les quantitats actuals.
Passem d'alguns que cobraven 199 a 398 o de 330 a 400 euros, depèn de quina residència estan i del grau de discapacitat, que això permetria aquesta autonomia, i un tema important és que és amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener.
D'altra banda, la consellera ha confirmat que les comarques de Girona no acolliran de moment refugiats. Això després que entre ahir i avui n'han arribat 22 a Catalunya.
I han detingut a la Jonquera un home amb 19 quilos de xix al maleter del cotxe. Els agents de la Guàrdia Civil van aturar el vehicle per demanar la documentació al conductor i únic ocupant.
El detingut de 61 anys i de nacionalitat espanyola duia la droga amagada en un lateral del maleter. Els agents de la Guàrdia Civil el van enxampar i a la matinada quan van aturar el vehicle a la Jonquera i van demanar la documentació al conductor. L'home viatjava sol en direcció a França. Durant la inspecció del cotxe van descobrir la droga amagada. Hi havia glans d'haixix i també paquets amb aquesta droga. L'acusen d'un delicte contra la salut pública.
Catalunya migdia esports.
Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda, el Girona torna de Valladolid, el Llagostera se la juga. La quarantena jornada de Lliga de Segona Divisió amb els partits repartits entre ahir, avui i demà. Avui ens porta el Llagostera Almeria a 8:45 del vespre amb transcendència especial a la lluita per evitar el descens. En parlarem més endavant en aquest mateix espai informatiu. El Girona, per la seva banda, després de l'empat sense gols d'ahir al camp del Valladolid, torna cap a casa. El jugador Florian Legén a Barcelona aquest vespre li faran una ressonància magnètica per al diagnòstic precís de la lesió que es va fer al genoll de la cama dreta. Després del partit, el doctor del Girona, Antoni Mora, ens deia això.
Té molt dolor. Mèdicament està tocat el lligament lateral intern del genoll dret. Hi ha una mica de calaix anterior en el creuat de la mateixa cama, que pot ser que sigui la diferència anatòmica entre els dos genolls, però demà amb la ressonància sortirem de dubtes. Som bastant pessimistes en quant al pronòstic de que d'aquí a final de temporada pugui jugar, degut només per la part del lateral intern.
Els remadors del Club Natació Banyoles, Adrià Mitjavil i Aleix Martí, han tornat avui de Lucerna, Suïssa, contrariats pel fet de no haver pogut aconseguir l'objectiu de classificar-se per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Especialment Adrià Mitjavil, que ho ha tingut molt a prop, perquè ahir a la final de la seva regata de classificació olímpica, doble escul de pesos pesants, conjuntament amb el remador gallec Rodrigo Conde, amb dues places en joc, van aconseguir la quarta posició. I d'un bot format fa només 3 mesos, que pot tenir molt bones expectatives de cara als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, la pròxima gran cita internacional ha de ser el Campionat Mundial Sub-23 a finals d'agost a Rotterdam, Holanda. El mateix Adrià Mitjavila ens ho explica.
Estem una mica aldolguts per no haver aconseguit, però sempre mirant de cara al futur i amb optimisme. I la nostra pròxima meta, bàsicament, és el Mundial Sub-23, que es celebra una setmana després de l'Olimpiada. I mirarem de fer tot el possible per aconseguir una medalla i fer-ho el millor que puguem.
En ciclisme, el corredor de Puigcerdà, Josep Antoni Hermida, s'ha desplaçat des d'Alemanya cap a l'Ebrés, a França, per afrontar-hi aquest diumenge la tercera cita de la Copa del Món de BTT de la temporada, amb l'al·licient especial de ser l'última competició selectiva per l'equip espanyol que anirà als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Això després d'haver quedat 21è diumenge a la prova de la Copa del Món d'Alpstadt.
Ja ens desplacem directament cap a França, cap a l'Ebrés, on tindrem la segona prova de la Copa del Món d'aquest mes i on es decidirà ja finalment els candidats per anar als Jocs Olímpics. Es decidiran els noms, així que la pròxima prova de Copa del Món serà caixa o faixa, com es diu, i ens ho juguem tot a la Copa del Món de l'Ebrés, donat que en aquesta Copa del Món vaig punxar una miqueta i els altres corredors van estar molt millor i molt superiors a mi.
I abans que es pugui fer oficial que serà un dels tres corredors que integraran l'equip espanyol masculí dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, Josep Antoni Hermida s'ha proposat fer la millor actuació possible a la cursa de la Copa del Món de diumenge a l'Ebrés, a França.
Ara el que queda és millorar aquest estat de forma i intentar millorar la posició, que una 21a posició, doncs encara estic lluny d'estar a prop dels primers. La motivació és bona, el circuit de l'Ebrés és un circuit completament diferent per tothom, tècnic, sempre que hem participat, així que ens hi trobarem tots en la mateixa circumstància i a més es preveu una setmana de pluges, així que també pot ser que ens afavoreixi el circuit de l'Ebrés.
I en tenis, el primer torneig internacional femení de la Bisbal d'Empordà, la jugadora d'Olot Júlia Paiola i la de Blanes Alba Cortina han quedat eliminades avui en la segona ronda, la de vuitens de final. Primer aquest matí Júlia Paiola, per últim l'ucraïnesa Oleksandra Korashvili, segona cap de sèrie del torneig en 2 sets, 3-6 i 3-6. I fa només uns minuts que Alba Cortina ha perdut amb la belga Claire Lievens, en aquest cas en 3 sets, 6-3, 4-6 i finalment per 2 jocs a 6. I pel que fa a les jugadores de les comarques de Girona d'aquest torneig ITF de $10.000 en premi, recordem-ho, ens queda encara la de Girona, Ariadna Martí, que demà també en els vuitens de final jugarà contra l'australiana Isabel Wallace.
Necessita una victòria el Nàstic, necessita una victòria el Llagostera de guanyar per continuar mantenint aspiracions de mantenir-se a segona divisió. Tomàs Llebre, el Llagostera rep avui l'Almeria. És un partit on avui sí que, això sí, avui necessita la victòria més que mai, Tomàs.
Doncs sí, bona tarda. El Llagostera avui s'enfronta al seu rival més directe per evitar el descens. La victòria, en efecte, li és imprescindible perquè, com així ha reconegut l'entrenador del Llagostarenc, Oriol Alsina, segurament de poca cosa podria servir un empat.
L'empat, per nosaltres, no és gens bo. O sigui, no m'aniria satisfet si reduïéssim un punt, no? Perquè en quedarien 6 i tinc que arriesgar. Quan acabi el partit potser diré que sí, no? Però, o sigui, tenim que anar per la victòria, i si vas a per la victòria, doncs tens que atacar, i si tens que atacar estires la manta i tens que deixar la manta de darrere doncs més oberta, no?
dels altres rivals directes a la lluita per evitar el descens, però els interessos del Llagostera va ser molt negativa. La victòria de l'Ida del Mallorca també ho seria especialment una victòria de l'equip local en el partit Ponferradina-Albacete, que també es disputa aquest vespre. I amb Almeria, Leganés i Saragossa com a rivals de les tres últimes jornades del campionat, al Llagostera pràcticament no li queda marge per a l'error.
O sigui, el que està clar que si guanyem els tres partits, doncs ens salvem. I si en perdem un, ho veig molt complicat, salvant-se si en perdem un. I si en perdem un, el que no pot ser és el de demà. Això és la clau de tot, no? Passa per guanyar tot i a partir d'aquí, un cop guanyat, a veure què és el que es pot treure.
L'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina, per al partit d'aquest vespre apel·la al bon rendiment del seu equip en els partits del Municipal de Palamós, amb l'esperança de poder aconseguir la victòria necessària per mantenir-se vius i, si pot ser, també un marge d'almenys dos gols per superar l'Almeria en el coeficient particular dels seus gols.
Nàstic, Llagostera i Valladolid 0, Girona 0, marcador que manté l'equip català en places de play-off d'ascens a primera, però tot esperant el que facin avui els seus perseguidors. Pablo Machín, el tècnic gironí, fa aquesta lectura del puntet aconseguit.
Nosotros sabíamos que no iba a ser un partido fácil y si no ha sido nuestro mejor partido, yo quiero pensar también que mucho es porque el Valladolid pues, nos lo ha complicado, porque ellos necesitaban un punto para esa salida.